l'Info Vespre.
Comencem l'Info Vespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre comencem parlant de la presentació del projecte Sumem de l'Escola Pia. Ara a les 8 comença l'acte on s'explica el projecte. L'acte s'està sent enregistrat per Calella Televisió i demà el podran veure a la nostra pàgina web. L'Ajuntament diu que no vol ser còmplice de l'ocupació d'habitatges i per això es nega a empadronar l'home que ho demana i que ha ocupat un pis d'un banc. A més, a l'Info Vespre comentarem que l'Ajuntament defensa la plena legalitat de l'abocament de runa al pàrquing del Far. Tot plegat tensa encara més les relacions entre el govern i Iniciativa per Catalunya. Parlarem de literatura entrevistant a Guillem Terribas, llibreter de Girona, que demà ve a Calella a presentar el seu llibre, Alegra'm la vida. I parlarem de cinema perquè avui a la Sala Mozart hi ha projecció d'una pel·lícula on surten, entre altres, el malgratenc David Verdaguer i l'actor Jordi Sánchez, o sigui, en López de Plats Bruts, o l'Antonio Recio de La que se avecina. També farem un cop d'ull a la cartellera. Sabrem tots els detalls del concert de la Pau que es fa diumenge. Parlarem amb l'organitzador Francesc Vives i amb la mezzosoprano que hi intervindrà. I acabarem comentant que l'Screaming Festival s'ha quedat sense premi aquesta matinada a l'Americopolitan Award 2017, a la gala que s'ha fet a Texas. Doncs bé, comencem. Com dèiem, els responsables de l'Escola Pia de Calella presenten ara aquest vespre el projecte pedagògic Sumem. Serà en un acte obert a tota la ciutadania que comença ara mateix a les 8 del vespre a la sala d'actes de la Cooperativa L'Amistat.
S'aplicarà als més de 3.000 alumnes dels 20 centres de l'Escola Pia de Catalunya i durant el curs passat tres classes de cinquè de Calella ja van aplicar el mètode que potencia que l'alumne aprengui millor a través de la motivació, el treball en equip i en pensament crític. Ho explica José Martín.
Des de iniciar una unitat didàctica on, o cada aula, no, cada sessió on has de llançar un repte, una pregunta, val? Des de la neurociència i neuroeducació, ja es diu, o sigui, aprens amb passió, amb allò que t'agrada, no? I llavors jo penso que el gran repte és dels mestres fer bones preguntes, iniciar les classes provocant aquesta creativitat, val? I aquestes ganes d'aprendre allò que ens plantegem, no? I és la revolució, diguem-ne, d'aquest sistema, i per lo que portem a dies d'ara veiem que, bueno, que ens funciona.
La presentació d'aquest vespre s'ha plantejat d'una manera amena i divertida, defugint de la part teòrica del projecte. Segons el director de l'Escola Pia, serà una presentació fresca.
Bueno, volem que sigui una presentació fresca, no volem tant parlar de la teoria del projecte, això ja n'hem tingut, d'altres intervencions, i ara volíem compartir l'experiència a l'aula. O sigui, com tenim la sort de portar aquests dos anys, diguem-ne, amb experiències amb diferents edats, doncs volíem compartir-lo amb qui volgués sentir que estigués interessat en educació i que volgués comprovar com en un moment donat, amb dificultats, val? Però també amb guanys, doncs estem treballant ja a l'aula d'aquesta manera.
Està previst que en quatre cursos els 1.000 alumnes que estudien a l'Escola Pia de Calella treballin ja amb aquesta nova eina.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Calella no farà cap excepció en el cas de l'ocupa que ha sol·licitat empadronar-se a l'habitatge en el qual ha entrat de forma irregular, agafant-se al fet que ara és la seva residència habitual. El tinent d'alcaldia de Recursos Generals, Jordi Sitjà, ha aclarit que, com a qualsevol ciutadà, a Mohamed se li exigeix la mateixa documentació acreditativa per donar-lo d'alta al patró municipal, o sigui, el títol de propietat de la finca, el contracte de lloguer o bé l'autorització d'empadronament del propietari.
Sitjà ha exposat que el sol·licitant no acredita cap de les tres condicions el que fa l'Ajuntament és complir la normativa. Si no ho fessin, serien còmplices de l'ocupació irregular, diu Sitjà.
No ajudarem, ni serem còmplices de cap manera de fomentar justament l'ocupació irregular. Si no és amb aquest suport, diguéssim, documental o d'autorització del propietari que està gestionant l'empadronament del seu pis, nosaltres no empadronem i ho fem a partir d'una interpretació de la normativa que entenem que és correcta i que té l'aval dels professionals de la casa.
Sitjano reconeix com a interlocutor acreditat a la plataforma Stop Desahucios i recorda que Mohamed té altres vies legalment establertes a les quals pot recórrer per resoldre els problemes d'habitatge que té, referint-se a l'àrea de política social, la Fundació Hàbitat Solidari i Càritas Parroquial.
I canviant de qüestió, el tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, també Jordi Sitjà, de l'Ajuntament de Calella, ha sortit en defensa de l'actuació municipal feta a l'aparcament del Far. El passat mes de novembre s'hi va traslladar la runa de maons i totxos de la nau central de la fàbrica Llobet Guri, prèviament seleccionada i matxucada, per anivellar i compactar el ferm del terreny d'uns 1.400 metres de superfície. El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds ha posat en dubte la correcció de la intervenció, entenent que havia de tenir l'autorització expressa de l'Agència Catalana de l'Aigua, ja que és una zona de servitud del torrent de les Basses. És per això que els ecosocialistes van presentar un escrit de denúncia a l'organisme.
Jordi Sitjà ha respost al portaveu d'Iniciativa garantint que l'abocament de runa reciclada a l'aparcament que dona servei als usuaris del Far de Calella s'ha fet seguint el procediment tècnic establert i sense que fes falta l'autorització de l'ACA o haver hagut d'elaborar un pla de millora específic per al sector.
El que hem fet sota la direcció i supervisió, com no pot ser d'una altra manera, i control dels serveis tècnics, és optimitzar uns recursos que teníem fruit de material de l'enderroc de la fàbrica per millorar, doncs, aquesta zona fent aquest reblert i aquest compactació d'aquest material. Nosaltres entenem que no va més enllà. Entrarem prescripcions tècniques perquè, insisteixo, l'actuació es fa optimitzant recursos a partir d'aconseguir una millora d'una zona i ja dic, qui té la supervisió i control dels serveis tècnics, entenem que s'ha fet, doncs, amb les pautes que tocaven.
La presentació d'aquesta denúncia ha provocat que es tensin encara més les relacions entre el govern i el grup municipal d'Iniciativa a l'oposició, on és el grup minoritari.
El tinent d'alcaldia d'Obres Públiques l'acusa d'aprofitar aquesta qüestió per obtenir rèdits polítics i electorals i assimila la seva estratègia de confrontació a la que utilitza el govern del PP amb el conflicte amb Catalunya.
Sembla que el que considera que ha de fer, doncs, ell i el seu grup, que deu ser que pensa que és el millor que ha de fer per Calella, és fer aquest tipus de, no sé, aquesta mena de judicialització de la política que sembla que està de moda, ens ho ensenya cada dia el govern central, no? Vull dir, té la resposta el 18 de novembre, han passat ple de dies, hem passat inclús el ple del dilluns dia 6, no es fa cap tipus d'aposta per cap comentari ni cap diàleg, i el dimecres dia 9 se'ns anuncia la denúncia a l'ACA. Jo em temo que a mesura que vagi avançant la legislatura, doncs aquesta manera de fer durarà més.
Preguntat sobre la tramitació de l'escrit de denúncia a l'ACA, el tinent d'alcaldia d'Obres Públiques diu que donaran la informació que se'l sol·liciti.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Demà a les 7 del vespre es farà la presentació del llibre Alegra'm la vida, del llibreter de Girona Guillem Terribas, de la llibreria 22 de Girona.
Una publicació de l'editorial Columna que tracta d'un recull de 22 pel·lícules imprescindibles per descobrir amb la mainada. En parlem amb Guillem Terribas. Bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Demà presentarà a Calella Alegra'm la vida. De què tracta?
Bé, Alegra'm la vida, de fet, és una manera d'explicar la manera que tinc jo d'haver viscut el cinema. El cinema per mi ha estat molt important. A mi m'ha ensenyat, doncs, història, m'ha ensenyat coneixement geogràfic, m'ha ensenyat escriptors, o sigui, a través del cinema he conegut escriptors, he conegut compositors. A través del cinema ha sigut una manera també de conèixer maneres de comportar, de parlar, d'estar amb gent i tot això. O sigui, a mi m'ha donat molt i era una manera d'explicar que tot aquest coneixement, tota aquesta experiència o això que crec que el cinema no només és entreteniment com és, sinó que també doncs és molt més. I això és el que intento reflectir en una primera part. I després, en una segona part del llibre, és que no hi ha pel·lícules per nanos i per adults, o sigui, per mainada i per gent gran. Hi ha pel·lícules i a partir d'aquí, de la mateixa manera que hi ha una generació, que és la meva, dels anys 50 i 60, que anava al cine cada cap de setmana i vèiem les pel·lis que feien i no ens ha passat res, doncs és una manera de reivindicar això, de que qualsevol pel·lícula pot funcionar amb mainada, d'una manera civilitzada, per dir-ho d'una manera. I això ho he pogut comprovar-ho amb la meva neta a partir de 4 anys fins a 6 anys.
De manera que també aquest llibre és una mica autobiogràfic.
Bé, sí, podria ser autobiogràfic, però també m'ho podria haver inventat tot. Llavors aquest joc, jo explico que he vist això, que he tingut aquella experiència, coses que van passant, però també m'ho podria haver inventat per poder il·lustrar aquesta història. Però en aquest cas, sí que són coses que jo he viscut, però que tampoc ho he volgut explicar-ho com si fossin batalletes. Marxo totalment de voler explicar eventis o batalletes, sinó que tota la història, cada moment que explico una cosa és per arribar a una fi de dir per què aquest moment a mi ha estat, per mi ha estat tan important, per què aquest moment l'he pogut aprofitar i a partir d'aquí he conegut o he fet tal cosa. Per exemple, molt ràpidament, una il·lustració, sopar amb l'actor Jean-Louis Trintignant i presentar una pel·lícula que a mi m'havia marcat molt quan tenia 18 anys, que era Manouche Mou. Denis Romer, al cap de 30 i pico d'anys, presentar la pel·lícula al costat de l'actor. Era per mi fantàstic. Llavors vam anar a sopar, però el que a mi me va mirar és que aquella nit el que estava admirat i content i feliç era Jean-Louis Trintignant, perquè aquella nit s'ho hagués passat tot sol en un hotel, en un restaurant, en una ciutat que no coneixia ni el nom ni res, que hi anava a fer una obra de teatre però que l'endemà marxava. I en canvi aquella nit doncs va sopar amb dos bojos, un era jo i l'altre era l'actor Sergi López, que estàvem junts i per tant s'ho va passar molt bé. Per tant, la història quina és? Que jo he sopat amb en Jean-Louis Trintignant o que aquella nit va ser diferent per Jean-Louis Trintignant? És un exemple que poso, per exemple.
També formes part de la llibreria 22 de Girona. Com influeix tot això?
Bé, ja he dit, el cinema, des de petit que m'ha acompanyat i per tant m'ha donat tota una manera de fer i de pensar i d'actuar i de coneixements. Als 20 i pico d'anys vaig tenir la sort de trobar una sèrie de gent a Girona. Era després de l'any 78, que era l'època que teníem ganes de fer coses perquè durant molts anys no s'havien pogut fer coses, i amb una colla de gent d'aquí a Girona vam muntar la llibreria 22, i en aquest cas, en aquell moment jo no tenia feina i doncs vaig treballar-hi i vaig ser doncs, el responsable, el gerent i el que popularment es diu l'ànima i el que el sigui de la llibreria 22, fins fa dos anys que d'una manera o altra he fet un pas al costat.
En el teu llibre recomanes, parles de 22 pel·lícules.
Sí.
Que hi tens alguna...
És un homenatge a la 22, de fet.
Això és el que anava a preguntar.
Sí.
Que ens
sí.
Podries fer... ens podries dir quatre, per exemple, quatre pel·lícules d'aquestes de les que ens parles?
Bé, el que he intentat és fer una diversitat de pel·lícules i que comprovar-les amb la meva neta, per dir-ho d'una manera, eh? I ja, doncs... pel·lícules, per la Mainada, les més fàcils, per dir-ho d'una manera, són les musicals, perquè a la Mainada els encanta la música, el moviment i tot això, i per tant hi ha dues pel·lícules essencials que són Mary Poppins o Sonrises i Làgrimes. I després, doncs, hi ha els musicals de Cantando bajo la lluvia, i després fins i tot hi ha... Aquest em va sorprendre molt, però li va agradar molt a la Martina. O Moulin Rouge, la versió nova recent de l'australià, que ara no em surt el nom, però aquí treballava la Nicole Kidman, i és una versió moderna del Moulin Rouge que, musical, que té molta gràcia. Però llavors també he jugat amb Matar un rossinyol, he jugat, per exemple, amb Un bon dia per volar, amb Mar Retxa, he jugat amb pel·lícula Blanc i Negre de Charles Chaplin, el circ, he jugat amb La princesa prometida, he anat combinant a veure com anava.
Com dius, pel·lícules que poden formar part del record de tothom. Doncs moltes gràcies, Guillem.
A vosaltres, només faltaria.
Hem parlat de literatura, però avui hi ha cinema a la sala Mozart. Concretament es fa la projecció de la pel·lícula No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
Serà a les 9 de la nit quan es projectarà aquesta comèdia romàntica dirigida per Maria Ripoll, amb el repartiment de Verònica Echegui, Àlex García, David Verdaguer, Alba Galotxa, Cecília Freire, Elvira Mínguez i Jordi Sánchez. Escoltem el tràiler promocional.
Hola, me llamo Sara. Y por alguna razón que desconozco, el karma me castiga. Tengo una tienda de plumas. Para sacar a su suegra de paseo.
Precioso.
Pero no vendo ni una.
Me voy a tu casa.
Me voy con vosotras.
Lo veo inviable, imposible.
Mi padre se ha mudado a mi casa.
¿Nada?
Nada, no pasa nada.
Porque mi madre...
Llevas 2 años acostándote con otro.
Entra en la categoría de nada.
Se ha ido con otro. Fuerte lo de mamá, ¿eh? Que tiene coña y lo usa. Mi vida sentimental no era gran cosa. Hasta que apareció Roberto. Un sueño de chico. No le podía pedir más a la vida.
Me voy.
Yo también, espera. Viene, viene.
No, que me voy. Que me voy a París.
Y se fue.
Tienes que conocer a mi prometido.
Y por si Hola. Fuera poco, mi hermana se casa con mi amor del instituto. ¿Aarón?
Sara.
¿Qué te he hecho, Karma?
¿Y follasteis? ¿Qué?
El preu de l'entrada és de 4,5 euros, amb les promocions del carnet jove 3 euros i el Club La Vanguardia 2 per 1. La venda d'entrades a taquilla avui mateix ja des de les 7 del vespre fins a les 9.
I no deixem de parlar de cinema perquè avui, com cada dijous, podem fer un cop d'ull a algunes propostes de la cartellera per aquesta setmana.
Continguts en xarxa.
Poques setmanes pels Òscar, arriba als cinemes catalans Jackie, protagonitzada per Natalie Portman, nominada a millor actriu. Portman dona la vida a la dona de John Fitzgerald Kennedy durant els dies posteriors a l'assassinat del president demòcrata. Aquest divendres també s'estrena Eddie, un viento de libertat, una història sobre un tunisià que no vol acceptar el matrimoni concertat pactat per la seva família. I a les sales catalanes també trobarem una comèdia que ha triomfat a França, Manual de un tacaño.
Creo que los personajes sobre los que leemos acaban siendo más reales que los hombres que tenemos al lado.
Potser una de les imatges més icòniques del segle XX sigui la de Jacqueline Kennedy amb un vestit de color rosa sobre la limusina on, segons abans, el seu marit havia estat assassinat. A Jackie, Natalie Portman es fica a la pell de la dona de John Fitzgerald Kennedy en els dies posteriors al magnicidi. L'actriu opta un Oscar per la seva interpretació.
Me caso. Pasado mañana.
I si de premis va la cosa, el protagonista de la següent pel·lícula ha rebut el guardó a millor actor del Festival de Berlín. Es tracta de Max Mastur, que a Eddie, un vent de llibertat, interpreta un jove tunisià que, a punt de casar-se amb una noia escollida per la seva família, s'enamora d'una turista. Amb els nous aires de la primavera àrab de fons, el jove es plantejarà rebel·lar-se contra els que li marquen el camí.
Tengo un sueño que me lo publiquen.
Eso no es un sueño, es un proyecto. Pues eran 12 euros con 88 céntimos.
No, a mí me da 12 euros con 85.
Acabem amb una comèdia. Aquest divendres s'estrena Manual d'un tacaño, un film francès que ha aconseguit un gran èxit de públic. François Gautier és garrepa fins a extrems insospitats, però tot canvia el dia que s'enamora i descobreix que té una filla de 16 anys. Llavors, haurà d'ocultar el seu defecte i això només li portarà problemes.
Ecologista.
Sí, un poco sí.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest diumenge, dia 19 de febrer, es fa a Calella el concert de la Pau. Serà a 6:15 de la tarda a l'església parroquial. Hi haurà una gran gala lírica que organitzen els Amics de Santa Maria del Montnegre, perquè és un concert que els beneficis es destinen a la reconstrucció del racó de la Pau de Sant Martí del Montnegre. Per parlar-ne d'aquest racó, per parlar d'aquesta gran gala lírica, tenim aquí els estudis, aquí amb nosaltres, el Francesc Vives. Francesc, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Bé, parlem de aquest concert de la Pau i de la reconstrucció d'aquesta zona. Comencem per aquí. Aquest racó de la Pau, exactament, situem-lo, expliquem a la gent com és i què s'hi està fent, vaja.
Aquest racó de la Pau està situat a l'església parroquial de Sant Martí del Montnegre. I aquest racó de Pau és un racó que hi havia una estàtua de Sant Francesc aproximadament d'un metre i mig d'alçada. I llavors allà es feia pregàries, es feia trobades, es anava a fer xerrades. I està situat a l'entrada de l'església abans d'entrar a mà esquerra, que és una esplanada preciosa, és un tros de cel allò. I en una nit doncs, ens van robar l'estàtua, es van destrossar el monument, pedestal, i amb un tractel se'n van emportar l'estàtua. Això fa 2 anys, i això, doncs, aleshores, doncs, els de Calella, doncs, el grup de Santa Maria del Montnegre, van decidir aixecar això i reconstruir aquest racó de Pau, amb ajuda de la Diputació, i també amb els concerts que estem fent, loteria, galeries, etc, etc, per dir que l'estàtua de Sant Francesc ja la tenim feta.
Sí?
I precisament la que feia l'estàtua és la mateixa que va guanyar el concurs de la Sagrada Família a fer l'estàtua de Sant Francesc, Montserrat García.
Montserrat García.
I em va donar una mala notícia perquè em va dir, diu, escolta, t'haig de donar una mala notícia.
Vaja.
I diu, quina? Diu que l'expressió de Sant Francesc m'ha quedat més bé aquesta que no la que està allà dalt a la Sagrada Família.
Ah, això no és pas cap mala notícia.
Per ella sí, perquè, és clar, la Sagrada Família té un renom mundial i, és clar, això estarà en un racó de pau en el Montnegre, però per nosaltres serà un gran goig, una gran satisfacció veure un Sant Francesc tan expressiu i tan amant de la natura i el lloc on estarà col·locat.
I tant, quan hi estarà col·locat, si ja el teniu fet?
Això, doncs, pensem que hi ha per allà el mes de maig, perquè ara s'ha de refer la part del pedestal, i llavors hem d'organitzar, precisament ahir vaig estar parlant amb l'alcalde de Sant Celoni, perquè allò és terme de Sant Celoni, i després contactant diverses alcaldes, la Montserrat Candini també de Calella, doncs està assabentada de tot aquest moviment que estem fent, i llavors farem una gran trobada, hi haurà el bisbe ahir que inaugurarà, corals que vindran a cantar, o sigui, serà un dia molt festiu, que el donem a conèixer, naturalment, doncs amb anticipació, es faran autocars des de Calella i des de Sant Pol i altres llocs per arribar en aquest punt, i hi haurà també, crec que hi haurà la televisió TV3, estarà present com altres vegades, per exemple va estar el dia de l'inauguració de l'ermita de Santa Maria del Montnegre.
Sí, i perquè tot això sigui possible, es fa aquest concert, aquesta
aquest concert,
gala lírica.
Sí, es va fer ja una cançalom, sí, que va tenir molt èxit, i llavors ara el volem refer el repertori una mica diferent, perquè els artistes que fan aquest concert també tenen un repertori molt ampli i volen cantar una mica de cançó, d'òpera i de sarsuela, etc, però lligat molt al cant espiritual també, que hi haurà uns quantes cançons, i també participarà la coral de Sant Pol de Mar.
Ara d'aquí uns minutets parlarem amb Rosa Maria Campassol, mezzo soprano, que ens explicarà també doncs, la part més musical d'aquest concert, però vaja, ens alegrem que tot plegat hagi tirat endavant, i fa un temps parlàvem d'aquest racó de pau d'aquí a Sant Martí del Montnegre, i vaja, veig que això, gràcies als esforços de molta gent i de moltes entitats, això ha pogut tirar endavant, i sembla que aquesta primavera-estiu això ja ho tindrem a punt.
Ja ho tindrem a punt, i com parlàvem amb l'alcalde ahir de Sant Celoni, diu, sembla mentida que això, aquest herba de Sant Celoni, gent de Calella, doncs siguin els verdaders motors d'aquestes obres que estaven en estat de caigudes, tant l'ermita com aquest racó de pau, que sí, gent de Calella amb empenta i amb iniciativa i creativitat que posi en marxa totes aquestes activitats allà dalt.
Perfecte, doncs estarem pendents de com queda aquest racó de pau i de la inauguració i de tot plegat, i sobretot també d'aquest concert. Francesc Vives, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona a l'Infovespre i haver-nos-ho explicat.
A vosaltres.
I en podem saber més detalls d'aquest concert saludant ara a la mezzosoprano Rosa Maria Campassol, que intervindrà en aquest concert de la pau. Rosa Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que podrà escoltar la gent que vingui en aquest concert? Què hi oferireu?
A veure, oferirem un concert una miqueta amb vàries diverses, diferents, sobretot orientat més cap a l'oratori. Àries així com de Mozart, de Laudate Dominum, o una pregària hebrea que és molt bonica, de Maurice Ravel, que es diu Kaddish, peces que són bastant conegudes, com la Barcarola dels contes d'Hoffman, l'Amazing Grace, que ara està tan de moda, tan coneguda, Ave Maria, evidentment. Hi haurà un repertori molt variat, però tot molt dintre d'un mateix estil, diguéssim. N'hi ha algunes fins com a novetat, Ojos Negros, no sé si la coneixeu, que és una tradicional russa, que la canta el meu company, en Vicenç Herrero, que és preciosa, i bueno, que l'harmonització ja la sentireu, l'han fet els meus companys també del quartet Kaddish, que hi ha la Blanca Soler, en Joan Vallcorba, en Antonio Cabo, en Miquel González, que també és fill de Calella, i bueno, pues, res, tenim moltes ganes d'oferir aquest concert, sobretot perquè va destinat a benefici de la reconstrucció del racó de la Pau de Sant Martí del Montnegre, del que ja n'hem fet altres concerts i així, amb aquesta finalitat, i bueno, més que res doncs, perquè som un grup que ens avenim moltíssim i que quan fem els programes els fem amb tot el cor i pensant a quin públic va dirigit i en el lloc on es celebra, en aquest cas en l'església de Calella, que per nosaltres és un plaer poder estar allà. A més, o sigui, no només nosaltres cantem, que el bonic és això, que fem com una, bueno, una participació també amb el cor de Sant Pol, el cor sota la direcció d'Emili Òrrit, un gran amic meu, que també col·laborarà en aquest concert i amb el mateix benefici, no?
Doncs només cal afegir a tot plegat que l'aportació per anar a aquest concert són 10 euros. No deixem de parlar de música, no deixem la plana musical, però amb un àmbit completament diferent, l'Screaming Festival. Al final s'ha quedat sense la Metropolitan Award 2017, el certamen calellenc dedicat al rock and roll dels anys 50, s'ha quedat a les portes de rebre el màxim reconeixement que atorga la Metropolitan Music en la categoria de millor festival del 2017.
La gala de lliurament de premis s'ha celebrat aquesta matinada al Paramount Theater d'Austin, a Texas. Estava nominat amb d'altres quatre festivals nord-americans i Nashville Boogie, que s'ha alçat amb la distinció. Carlos Díaz, de la promotora Toro Records i director de l'Screaming Festival, ha compartit amb Ràdio Calella Televisió les seves primeres sensacions.
Hola, des de Austin, en Texas, no ha podido ser. Ya sabíamos que era muy difícil cuando tienes cuatro contrincantes que son de los Estados Unidos. Pero bueno, como ya decíamos, estamos contentos con la nominación. Ha sido una gran experiencia y lo más importante de todo es que en lo que ha sido la capital del rock and roll durante un buen rato, la capital mundial, ha sonado el nombre de Screaming y ha sonado el nombre de Calella. Estamos muy contentos. Un saludo a todos.
L'organització de l'Screaming Festival ja ha donat a conèixer el cartell de la seva 19a edició, que tindrà lloc entre el 5 i l'11 de juny amb la fàbrica Llobet Gori com a sala de concerts.
Anem acabant l'infovespre, anem per la previsió del temps.
Dijous, amb el cel mig ennuvolat per núvols baixos, de mica s'han fet més aïllats. De demà, cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. Hem deixat enrere les precipitacions i la temperatura mínima serà semblant i la màxima pujarà lleugerament.
Doncs ara sí que posem punt i final a l'infovespre d'avui, dijous, dia 16 de febrer. Més informació a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Com sempre, però, acabem amb un tema musical. I, de fet, tal dia com avui, però de l'any 1961, va néixer Andy Taylor, membre de la segona generació dels Duran Duran, grup d'èxit dels anys 80. Avui escoltarem un tema d'aquesta formació, aquest. Doncs és això, Wild Boys, això que estan dient els Duran Duran. Amb aquesta cançó acabem l'infovespre d'avui. Que passin una molt bona nit.
Got sirens for a welcome.
Són les 8.